Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el doctor Salgado, toxicòleg clínic de l'Hospital Clínic, ha defensat que el consum d'alcohol dels joves no és major que el de fa uns anys. El doctor apunta que el consum d'alcohol és un problema global i cultural i que precisament la cultura mediterrània és de veure des d'un punt de vista social. El que no forma part de la cultura mediterrània és la inhalació d'òxid nitrós, popularment conegut com a gas del riure, que s'ha vist durant els botellots els últims dies. És barat i molt fàcil d'aconseguir. El doctor, però, exposa que, tot i que el nom mateix li resta sensació de perill, el consum d'òxid nitrós prolongat pot tenir conseqüències a l'organisme, ja siguin nàusees, pèrdues de coneixement o afectacions al sistema nerviós.
Son productos que los compran baratos, entre comillas, ¿no?, en la calle, y bueno, pues tienen el globito en la mano, van consumiendo, y claro, cuando consumen y cuando inspiran, se inhala óxido nitroso altas concentraciones, y mientras que inhalamos esto no estamos inhalando oxígeno, que es con lo que trabajan nuestras células, ¿no? Con lo cual puede generar pues una situación de falta de oxígeno que a la larga, y si se consume de una manera muy crónica, pues puede llegar a tener secuelas.
I el rei Felip VI inaugura avui el Saló Automobile Barcelona al costat de Pedro Sánchez. Serà aquest migdia en un acte on també hi haurà representat el govern català. No hi assistirà Pere Aragonès, però sí que ho farà el conseller d'Empresa Roger Torrent. La visita del monarca coincideix amb la vigília del 4 aniversari de l'1 d'octubre i Òmnium Cultural ha convocat una manifestació a 12:45 a la plaça Espanya de Barcelona. L'entitat sobiranista fa una crida sota el lema Catalunya no té rei a sortir al carrer i deixar clar que el monarca no és benvingut a Catalunya. I precisament al govern hi ha malestar pel canvi d'ubicació de l'acte de demà per commemorar l'1 d'octubre, tot i que la Diputació nega un conflicte polític. L'acte institucional s'havia de fer a l'Escola Industrial, que va ser el col·legi electoral més gran de Catalunya durant l'1 d'octubre, però aquest espai depèn de la Diputació de Barcelona i aquest ha denegat la petició de fer-ho en aquesta localització. Finalment, l'acte s'ha desplaçat als serveis matrius de CatSalut dins el recinte de la maternitat. Més notícies. La vaga convocada al Servei de Rodalies de Catalunya aquest matí ja ha provocat fins ara la cancel·lació de 81 trens. El sindicat de maquinistes, que és qui ha convocat l'aturada, assegura que els trens no han pogut sortir per la mala gestió que ha fet la companyia dels serveis mínims. Ho ha explicat el portaveu del sindicat, Diego Martín, en una entrevista al matí a Radio Estel.
Normalmente de la gestión de Renfe con estos servicios mínimos y no se han entregado todos los servicios mínimos que se tenían que haber entregado para cumplir la resolución de la Generalitat. Entonces, lógicamente, todo el mundo que tenía servicios mínimos se ha presentado a trabajar y todo el mundo que no tenía servicios mínimos pues ha ejercido el derecho a huelga.
Per la seva banda, Renfe ha acusat els treballadors de fer una acció deliberada i no presentar-se a la feina. A més, Renfe considera la vaga totalment injustificada i ja ha anunciat que es pronunciarà amb tota la duresa possible contra la postura d'aquests treballadors. Recordem que l'aturada té previst que s'allargui fins al dimarts 12 d'octubre i es farà de dilluns a divendres i hi haurà uns serveis mínims de rodalies del 85%. I en plana pandèmica, Salut ha declarat 6 crítics menys a la UCI. Ara mateix n'hi ha 150 i 28 ingressats menys. També ha notificat gairebé 700 nous casos i 4 defuncions. La velocitat de contagi se situa en 0,98 a només 2 centèsimes de l'1. El risc de rebrot s'incrementa en 3 punts fins a 63. Pel que fa als grups escolars confinats per Covid-19, pugen a 276, 30 més que ahir. No hi ha cap centre tancat completament, però n'hi ha 176 que tenen algun grup confinat. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Cimera a les instal·lacions del Barça per decidir el futur de Ronald Koeman després que ahir l'equip protagonitzés un nou desastre a Europa perdent 3-0 davant del Benfica. Fins a les 4 de la matinada hi ha hagut una reunió als despatxos del Barça entre el president Joan Laporta i els directius Rafa Juste, Mateu Alemany i Enric Masip, un cop l'avió ha aterrat a Barcelona. La reunió ha tingut un únic punt a l'ordre del dia, buscar substitut per a l'entrenador holandès. Sobre la taula, el Barça té els noms de Xavi Hernández, Robert Martínez i l'exjugador italià Andrea Pirlo, que seria una aposta personal de Joan Laporta. Laporta, de fet, a l'acabar el partit d'ahir va baixar el vestuari per donar ànims als jugadors i també va parlar Ronald Koeman al final del partit sobre preguntat sobre el seu futur.
Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
Les properes hores seran decisives per al futur del tècnic blaugrana.
Moltes gràcies, Xavi. Més notícies d'aquí a una hora.
Ràdio Estel.
Gras Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos Omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punés o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta Más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen ara mateix de les 11 del matí. Atenció, perquè parlem aquí al magazín del matí de la convivència del patinet amb els vianants i altres vehicles a la ciutat de Barcelona.
Un altre punt de vista.
Sí, és un tema que porta molta polèmica, per això nosaltres hem obert directament el WhatsApp per si algun oient que volia explicar la seva experiència ja com a usuari de patinet o si no, directament com a vianant o com a propietari d'algun tipus de vehicle i vulgui compartir la seva opinió sobre els patinets, ens la podeu fer arribar al 663-99-30-62, 663-99-30-62, ens envieu una nota de veu i la compartirem aquí a un altre punt de vista. I és que la setmana passada, recordeu, vam celebrar la Setmana de la Mobilitat Europea i ens va deixar clar que un dels principals reptes que tenim com a societat és buscar la bona convivència entre els diferents modes de mobilitat a la ciutat. L'ús de vehicles de mobilitat personal ha crescut ràpidament a Barcelona en els últims anys. De fet, el RAC va presentar fa uns dies l'estudi del comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal a Barcelona, que analitza el perfil i el comportament dels usuaris dels patinets i altres vehicles de mobilitat personal a la ciutat. En volem parlar avui. Volem saber concretament el punt de vista que en té de tot plegat en Cristian Verdagí, ell és director de l'àrea de mobilitat del RAC. Què tal? Molt bon dia. Gràcies, Cristian, per estar amb nosaltres.
A vosaltres, per l'invitació.
Jo et feia la primera pregunta abans fora el micro. Tens patinet? Ets
no,
usuari de patinet?
No, soc usuari de patinet.
Cristian, sabem moure'ns amb vehicles de mobilitat personal a Barcelona? Que és aquesta terminologia, no? Quan ens volem parlar dels patinets, de les bicicletes, no? Entenc? També dels monopatins.
No. Això dels BMPs, vehicles de mobilitat personal, són patinets, aquestes rodes, el hoverboard, aquest tipus de vehicles propulsats per energia elèctrica. I les bicicletes estan a tots els estudis, totes les estadístiques, comptades a banda. Estan a banda.
A banda, encara que sigui una bicicleta elèctrica.
Exacte. Bicicleta elèctrica es compten a banda, patinet i similars, assimilats. És la categoria aquesta dels BMPs que té aquest nom tan estrany.
I tu creus que ens sabem moure o no amb aquests, amb els patinets?
Clar, és un nou mode de transport i, per tant, n'estem aprenent tots plegats. I els que condueixen aquests vehicles, perquè és important ressaltar que són vehicles, no són joguines, i els que hi convivim, no? I els que estem al costat. Ja siguem vianants, ja siguem altres ciclistes que compartim espais amb els patinets, o ja siguem conductors de vehicle de motor, és igual, una moto, un cotxe, que al final no coincideixes a molts espais, a moltes cruïlles, a molts espais de la ciutat. I tots plegat és un mode nou, i per tant, n'estem aprenent tots a la vegada.
Cristian, avui ens vols parlar d'aquest estudi que heu fet. Clar, nosaltres, en què us heu basat per fer l'estudi, no? Perquè heu fet una enquesta a diferents usuaris.
Hem fet dues coses. Hem fet una enquesta, 600 enquestes a peu de carrer, a usuaris d'aquest tipus de vehicles, de patinets. I després, més de 3.000 observacions, no?, de posar persones a determinats punts de la ciutat i veure quina és l'actitud, quina és la conducta d'aquests conductors de patinets. I sobre aquestes dues coses, enquestes i observacions, hem fet l'informe.
Va, ara el repassem, perquè hi ha dades molt, molt interessants, però abans d'entrar en profunditat en aquest estudi, quines creus tu que són les claus d'aquest fenomen, no?, de que està en creixement, el fenomen dels patinets?
Ja, és un mode que és àgil, és fàcil de transportar, no? El pots amagatzem a casa en relativament poc espai, quan arribes a destinació és fàcil de portar, si te l'emportes a la feina, a treballar, ocupa menys que una bicicleta, ocupa, no? És més fàcil d'aparcar que una moto o que un cotxe. Aquesta facilitat de mobilitat individual és un gran què. La gent parla de temps, la gent parla d'estalvis també d'econòmics, no? I la percepció que costa menys que el transport públic, costa menys que el vehicle privat. I això són els seus grans trumfos, no?, que et permet aquesta mobilitat més lliure, diríem. I clar, en l'època de pandèmia, doncs això encara s'ha vist reforçant.
Tu, ara estàvem parlant també fora micro, que clar, aquesta tendència que va a l'alça encara creixerà més, no? I per tant, hauríem de marcar com unes normes de convivència, no?, en previsió del que pot arribar a ser.
Clar, tot és estrany, en aquests temps, però les dades de 2020, que són les últimes disponibles d'enquesta mobilitat en dia feiner, el que registren és que el patinet ha estat, o els patinets, tota la categoria aquesta àmplia, ha estat l'únic mode de transport que ha crescut fins i tot en nombre absolut de desplaçaments. Bueno, la mobilitat s'ha restringit, hi ha hagut menys desplaçaments, alguns modes de transport han baixat molt, no? Tot el transport públic, ens ha fet por pujar-nos al transport públic i molta gent s'ha baixat al transport públic i ha adoptat altres modes de desplaçament. El patinet, no?, ha crescut fins i tot en aquesta època de restricció de la mobilitat. I podríem dir que, com a ordre de magnitud, uns 50.000 desplaçaments diaris a Barcelona d'entrada i sortida en patinet. I són aquests 50.000 viatges diaris els que, bueno, no arriba a l'1% de la mobilitat quotidiana. Clar, fa 2 anys era un 0, del 0 a l'1. Doncs és un creixement molt ràpid, en poc temps. I, bueno, sí, semblaria que aquestes tendències que hem dit, no?, més àgil, més fàcil, més flexible, tenen tota els components de creixement. I, a més, està capturant un conductor, un usuari jove. I, clar, qui comença a moure's d'una determinada manera, bueno, som animals de costums i tendim després a quedar-nos-hi. I, per tant, la impressió és que sí, que hi ha potencial de créixer.
Després parlarem del perfil d'usuari, però si et sembla, va, repassem aquestes conclusions, que són molt interessants. D'una banda, clar, el primer és aquest desconeixement de la normativa. Quina normativa tenen els patinets?
Bona pregunta. És part de la dificultat, no?
Perquè existeix una normativa?
Sí.
Existeix, eh?
S'està construint.
O és una normativa personal, que ens la fem cadascú?
No, és important saber que això no pots moure com vulguis, no? Des del RAC hem engegat durant aquesta setmana europea de la mobilitat que comentaves, també una campanya, no?, que en dèiem, en patinet, si ho fas bé, tot va bé, però clar, ho has de fer bé. Clar. Aquesta normativa, hi ha com dos nivells, no? La normativa, diríem, general de trànsit, la que ens marca, doncs, la Direcció General de Tràfic, el Reglament General de Circulació, que estableix aquesta definició com a vehicles i que estableix una sèrie de determinacions, no? Per exemple, que no es pot passar de 25 km hora, per exemple, que no es pot circular per vorera. I això és general per tot arreu.
Per tant, els patinets no poden anar per la vorera.
No, com a regla general, no.
I la Guàrdia Urbana no els pot multar?
Clar, i ara és quan entra la lletra petita, no? Hem dit, aquesta norma general, a nivell, no?, estatal, i després les ordenances municipals a nivell de municipi, i per tant, per posar un exemple, el que passi a Barcelona no té per què ser exactament el mateix que passi, doncs, a Tarragona, a Lleida o qualsevol altra ciutat de Catalunya, tenen potestat d'establir alguna altra norma de rang local.
Per tant, Cristian, perdona, que jo et faré moltes preguntes, encara que siguin molt bàsiques. Jo, si sóc usuària de patinet, quina normativa haig de seguir? Clar, si, estàs dient que si estic a Barcelona hauré de seguir una normativa i, per exemple, si, no sé, em moc per l'Hospitalet, serà una altra.
Pot ser diferent,
sí. O sigui, això, les mudances municipals s'estan modernitzant, adaptant a la realitat, i per tant, la recomanació general és, escolta'm, aquest mode de transport és de bas local, val la pena que estiguis molt al cas de la normativa que aplica al teu municipi, allà on t'hi desplaces.
On circularàs.
Exacte, per on circularàs. I allò és el que t'has de saber i el que has de seguir.
Quines són, a veure, tornem, sí, quins són diguéssim, com les normes bàsiques que tot usuari de patinet ha de saber? Velocitat?
No vorera.
No vorera.
No carretera. Per tant, és important dir, és un mode de transport urbà, no interurbà. El reglament general no permet anar per carretera i portant-ho als pobles i ciutats, no carrers principals. Clar, la resta, en principi sí. És a dir, es pot anar per aquests carrils 30, diguem, aquests carrers on hi ha un únic carril de circulació que estan limitats a 30, també des de fa poc temps, i que són compatibles per tot tipus de vehicles, per qui s'hi pot anar. Es pot anar pels carrils bici, de forma preferent, per tots els carrils bici, són un espai compartit entre bicicletes i patinets. Carrils bici que, clar, els que millor funcionen són els que són segregats, és a dir, és un espai reservat, separat dels vianants, separat del vehicle motoritzat. I després, també, per tots aquests carrers compartits, aquestes plataformes compartides, no? Els espais on la vorera i la calçada estan al mateix nivell i que sí. Són espais oberts a la circulació tant de vianants com de vehicles de motor, com també, singularment, de bicicletes i patinets. I és en aquests espais més compartits on
poden haver-hi més accidents,
exacte.
No? Més topades.
I queda una reminiscència del passat, que són alguns carrils bici de quan es van començar a implantar, que estan encara a les voreres. I clar, aquests carrils bici també generen molta conflictivitat, sobretot amb els vianants.
Justament sobre aquest tema, arran del vostre estudi, vosaltres feu una recomanació, no?
Baixar-los de les voreres i que estiguin tots a calçada i que de forma preferent siguin carrils segregats. Aquests d'anar ràpid. Les plataformes compartides és una altra cosa i tenen una regulació diferent.
Avui estem parlant amb el Cristian Bardagí, ell és director de l'àrea de mobilitat del Reial Automòbil Club de Catalunya. Cristian, un altre dels temes també que quan estàvem plantejant l'entrevista, el tema del casc, és obligatori portar casc quan vas en patinet?
La normativa general no ho preveu, com a regla general no. En el cas específic de Barcelona, sí, pels grans, diguem, els patinets grans. Hi ha una casuística, per això l'apel·lació a empapar-se de la normativa local, perquè al final és el que la teva policia local et pot demanar de complir. Els de tipus B, que són aquests, diguem, ràpids, assumim que són la majoria, els que poden anar fins a 25 km per hora, aquests sí que hi ha obligació de portar-ne. Els A, els petits, els que no van tan ràpid, aquests no seria obligatori.
Perquè fins a quina velocitat poden anar els patinets?
25 per hora.
Però, perdona, o sigui, quina velocitat podrien... Això és la norma escrita, no? Però en realitat...
Representa... És a dir, la norma estatal aquesta nova, que ha entrat en vigor a 1 de gener, que de fàbrica haurien de sortir limitats a 25 per hora.
I no surten així.
Bueno, sí, representa que surten limitats a 25 per hora, tot i que, diríem, mecànicament, aquests dispositius poden assolir més velocitat.
Jo n'he vist uns que van molt ràpid, més de... No?
I els propis, no? Nosaltres, en aquest treball de camp, hem detectat que fins i tot un 9% dels usuaris declaren de forma voluntària, sense allò, que tenen el patinet, habilitat a assolir velocitats superiors d'aquests 25 per hora. Trucats, patinets trucats, doncs sí, es truquen.
Cristian, un altre dels temes que també segurament els oients que ens estiguin escoltant és el tema que tu vas caminant com a vianant i de cop i volta et surt un patinet però en direcció contrària. No poden anar per a... No?
Ni tan sols en aquests espais de plataforma compartida, els vianants poden anar com volen, les bicicletes en alguns poden anar en dos sentits, però els patinets no. Són espais habilitats a la circulació i ells han de seguir el sentit obligat també per la resta de vehicles. I per tant, no poden anar contra direcció en espais compartits amb vianants.
Un altre gran clàssic del patinet, veure que hi van dues persones.
Prohibit, per norma estatal. Són vehicles unipersonals, en tots els casos, sense excepcions.
Clar, però és el que tu deies, que la Guàrdia Urbana no els pot multar.
Sí.
Els pot multar?
Sí, sí. En aquest cas sí. En aquests casos d'incompliment flagrant, sí. En cas de, si vas contra direcció, si saltes un semàfor, si vas dues persones, això és motiu de sancionar directament.
Exacte, directament a la persona, perquè un altre de la polèmica dels patinets és el tema de les matrícules. S'han de matricular els patinets?
Clar, això... Hi ha un doble... Hi pot haver un doble interès, un com de control, diríem, administratiu, saber on passem, no? Quants patinets hi ha, qui és el titular... I l'altre, un propi interès del propietari del vehicle per dir, ostres, en cas que tingui qualsevol problema amb aquest patinet, no sé, si me'l roben, doncs com acredito que això és meu? El tema de les matrícules, em sembla que és, des del RAC, em sembla que és una mica massa feixuc, podria ser massa feixuc incorporar aquesta capa, sobretot en un moment tan emergent del patinet, i bueno, si quedem endavant es pot tornar a plantejar, però en aquest moment inicial sí que semblaria recomanable establir un registre, no? Un registre voluntari, que el propi usuari es dona d'alta un sistema i allà deixa rastre de quin és el seu vehicle i això. I en cas de... És una seguretat pel propi usuari que em sembla interessant que des de l'administració pública s'impulsi.
De fet, Cristian, també des del RAC vosaltres recomaneu el tema de les assegurances. Es pot assegurar un patinet?
Sí. Es pot assegurar, bueno, des del doble punt de vista, tant de l'usuari com del vehicle. Pots assegurar, dius, ostres, aquest patinet tenia al costat d'uns diners, vull que m'assegurin aquest bé. I també hi ha productes d'assegurança que cobreixen la responsabilitat civil, no? Tu, com a conductor, damunt d'aquell vehicle, pots tenir algun incident, algun problema amb un altre usuari i generar uns danys. I aquests danys queda coberts. I sí, hi ha assegurances i nosaltres recomanem. Mm. I, de fet, els usuaris responsables de patinet i també els ciclistes ja surten. És un producte habitual amb una assegurança voluntària pròpia. Per dir, jo si tinc qualsevol problema, escolta'm, no vull haver de patir de si quedo molt cobert, poc cobert, si he trencat una ampolla o si he trencat un vidre. Això té una assegurança que m'ho cobreix i això existeix.
Una altra de les conclusions que arribeu amb aquest estudi, des del RAC, aquest estudi, aquest informe del comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal a Barcelona, és que crida l'atenció, és que més de la meitat de les persones que van en patinet, un 57%, afirmen que se senten vulnerables quan circulen per Barcelona, especialment, atenció, davant dels vehicles de motor. Això és normal, no?, perquè et sentim com el més gran, no? Però els vianants no els generen inseguretat, però estan involucrats en un 26% d'accidents. És per tant... que hi ha més accidents, no?, entre un vianant i un patinet que un patinet i un cotxe, no?
Exacte. Sí, sí. Això és... Bueno, és molt humà, diríem, no? I qui et fa por? Et fa por...
Clar, el gran, no?
El més gran, qui va més ràpid. I, per tant, els patinadors declaren... Nosaltres, qui ens fa por, de forma majoritària, això, vehicle privat, 57%. Però, en canvi, després, la realitat de la vida és que els conflictes els tens... Bueno, amb qui està compartint amb tu majoritàriament l'espai. I qui són? Doncs això, com tu deies, Però el 26% amb vianants, el 24% altres patinets, i el 21% ciclistes, i fins i tot un 17% sols. Vull dir, el patinet és un vehicle que, bueno, com també passa, per exemple, en el cas de les motos, tu sol pots tenir un accident sense la intervenció d'un tercer. Clar. I, per tant, aquestes quatre modalitats, vianants, ciclistes, altres patinets i tu sol, és més de 4 a 5 en espais, més del 80% dels accidents. I la resta de vehicles, que en principi fan tanta por, en realitat, la realitat de la circulació porta que la convivència sigui més senzilla.
Mm-hmm. Ens queden pocs minuts, Cristian, però m'agradaria també, mira, d'una banda, tancar aquest tema, perquè, clar, és que jo entenc que com a usuari de patinet, què és el que ets de fer? M'haig d'empapar, diguéssim, de la normativa estatal, no? Entenc que és, o...
La local, perquè la local...
La local
recull l'estatal, tot el que sigui en general, i després posa accents locals. Exacte, per on circularà? Sí,
a on podem trobar aquesta normativa?
A les webs municipals.
A les webs municipals ha d'estar allà, eh? Sí. I clar, tu no creus, i des del RAC creieu que hi hauria d'haver com una... que hi hagués una normativa que unifiqués tots els criteris, no? Perquè ara explicàvem el cas de que, per exemple, a l'Hospitalet, no? El tema del casc a Barcelona és... que
a Barcelona és obligatori.
És obligatori, però potser a l'Hospitalet no ho és... per tant, és crear una mica de controvèrsia, no? No creus que s'haurien d'unificar tots els criteris de circulació?
És a dir, part del problema és que si posem les coses difícils als patinadors, doncs serà difícil que puguin complir i que puguin conviure de forma endreçada amb la resta d'usuaris. Sí, però això ens passa amb tants aspectes de la vida urbana i de la vida quotidiana que es pot demanar, però després sabem que aquestes coses són difícils d'assolir fins i tot a un entorn, no?, com l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha moltes coses compartides, però els serveis de transport públic tampoc són estrictament iguals, les ordenances d'aparcament no són estrictament iguals, les zones verdes, les zones blaves, les zones de càrrega i descàrrega no van igual, i això dels patinets tindria tot el sentit, però sabem que no té per què passar. Aleshores, l'apel·lació és a fer normes simples, normes que siguin senzilles d'aplicar. Una simple és segregar el màxim possible els patinets dels vianants, i això passa per donar... continuïtat a la xarxa de carrils bici i carrils on poden també passar els patinets. Bueno, això és un primer esforç, diríem, de la banda de la infraestructura. I de la banda de l'usuari, del servei, el que també detectem és que, de forma molt majoritària, qui es puja al patinet prové del transport públic, de la bicicleta i d'anar a peu. I, per tant, no té per què tenir un coneixement previ de seguretat viària, de circulació. I aquí apel·lem també a les administracions a fer esforços, a una formació mínima, obligatòria, d'entrada, i que es compri un patinet, que hagi d'haver fet un test, curs, una mínima formació, 4 hores. No es demana aquí, no? 3 anys. Mm. Però per assegurar que en realitat ja ha tingut un contrast amb el que es trobarà quan engegui aquell vehicle, que insisteixo, no és una joguina.
Uh-huh. Clar, per tant, i ja per acabar, Cristian, aquestes recomanacions que podries fer, les puntualitzem, per aquells usuaris de patinet o dels vehicles, no?, de mobilitat personal. Què els hi recomanaries? Primer de tot, per exemple, una persona que es compri avui mateix un patinet.
Que no s'hi pugi sense saber quina normativa aplica al seu municipi, per no tenir, pel municipi on s'hi desplaça, per no tenir problemes. Que faci un ús responsable, és a dir, que una estricta observància dels límits de velocitat i respecte a la resta d'usuaris. I que vetlli per circular sempre per itineraris habilitats pels patinets. Això vol dir, segurament, anar resseguint carrils bici en calçada i on siguin espais compartits, anar a la velocitat adequada, i on no hi hagi espai, baixar del patinet i caminar fins a trobar aquest espai de continuïtat. No és culpa seva, el sistema no està prou adaptat, però en bé de tots, que
faci. I en bé de tots, Cristian, què li recomanaries als que no són usuari de patinets, a banda de paciència?
Bueno, que mirin, hem de mirar tots plegats, no? I venen nous vehicles per noves bandes insospitades, de vegades per la dreta, de vegades per l'esquerra, i per tant, com a vianants també, moltes vegades estem acostumats a fer coses, a creuar quan ens ve de gust, doncs mirar-ho bé tot.
Doncs no sé si vols destacar altres dades més, Jack, per acabar, d'aquest estudi que vau presentar fa uns dies sobre l'ús dels patinets, no?, i aquesta convivència entre usuaris de patinets i vianants.
Que ens hem d'anar acostumant perquè és un mode, no, que dèiem, representa com un 1% dels desplaçaments.
Però pujarà,
3/4 parts de la gent que s'hi ha pujat per quedar-se, i per tant esperem creixement i hem d'estar tots plegats preparats.
Doncs Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, per haver-nos donat aquestes claus per entendre una mica més la vida i els usuaris dels patinets, que per cert també no ho hem parlat, lo del perfil, no?, que també ha canviat el perfil dels usuaris, entenc.
Sí, és un perfil més aviat jove, fa un desplaçament quotidià, sí, per feina o per treball, relativament curt i un temps limitat. És un desplaçament, és un usuari jove, nou, però que fa un ús molt intens d'aquest vehicle.
Però que això pujarà, jo crec, l'edat. Cada vegada ens atrevirem més, ja veuràs, a pujar el patinet.
Provem-ho, mirem-ho.
Vinga, però sempre vigilant, i tenint
Exacte.
Cura. Moltíssimes gràcies, Cristian. T'esperem properament aquí al Magazín del Matí a Ràdio Estel. Gairebé 2 minuts i escaig que ens separen de 11:45. Res, marxem cap a publicitat. Fem una petita pausa publicitària. I atenció, perquè d'aquí uns minuts, després de la pausa publicitària, estarà amb nosaltres a l'Espai de Plusvalua a Dones, de la mà de Mireia de Pozo, el convidat del mes. Ja ens ho avançava la Mireia, el dimarts passat, que un cop al mes tindríem, doncs, un convidat. En aquest cas és el president de Pimec, Antonio Cañete. Serà d'aquí uns minuts, al Matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
Al matí, a Ràdio Estel.
When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side.
De 2:15, la marxa que ens proposa el José Matosas, que també doncs, va de la mà de Mireia del Pozo, perquè tot seguit arriba la Mireia, el plusvalor de dones al matí a Ràdio Estel, els dimarts i els dijous, ja sabeu, que estan amb nosaltres al magazín, amb aquest espai on abordem un tema en relació de la dona, lideratge femení, l'emprenedoria, l'economia, la salut, l'edatisme, la violència de gènere, entre d'altres temes. Mireia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, estupenda, com sempre, i aquí amb el plusvalor de dones encara més.
Què ens portes avui, Mireia? Perquè crec que hi ha novetats.
Avui? Absolutament, tenim novetats. Avui us porto el convidat del mes. Inaugurem la nova secció de la sisena temporada del plusvalor de dones, que tindrem cada últim dijous de mes. Ja saps que la innovació és part de nosaltres.
La innovació és part de la Mireia del Pozo, de tot el seu equip del plusvalor de dones, però abans de començar a entrar en matèria avui, perquè ens fa molta il·lusió estrenar el convidat del mes, aquesta secció que ens presentava la Mireia, vull saber què has fet aquests dies, perquè tu és que mai pares.
Doncs efectivament, no hem parat. Hem estat al City Lab, hem estat presentant el Dona Reinventat, que és un projecte precisament per dones emprenedores, empresàries i autònomes, d'urgència i d'emergència, que ha sigut comprat per la Generalitat de Catalunya per ajudar totes les dones afectades pel Covid-19. O sigui que s'ha d'aprofitar això, que tothom entri a www.ascede.com, ascede.com, que se'n podran beneficiar. I hem estat a l'Ajuntament, a la Generalitat, i no hem parat.
Recordem que el plusvalor de dones és el... Jo la Mireia l'escolto i, o sigui, ja, per tot el que diu, jo ja em canso. En canvi, ella... Vull dir, tot el que ha fet, jo ja estic cansada només d'escoltar-ho, imagina't. Recordem que el plusvalor de dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premis Tapping de televisió. Mireia, doncs, parlàvem una mica doncs, que el tema del dia ens fa molta il·lusió estrenar avui el convidat del mes, el plusvalor de dones aquí al matí a Ràdio Estel, i què et sembla si ja doncs, donem la benvinguda al nostre convidat?
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Com esteu, plusvàlua dones? Nosaltres contentes i felices. L'innovació forma part del nostre ADN i avui innovem, perquè realment i afortunadament hi ha tants i tants homes plusvàlua dones que hem decidit visualitzar-los. De la mateixa manera que hem visibilitzat aquests anys més de 1.000 dones. Doncs ara ho anem a fer amb tots aquells homes que porten molts i molts anys caminant de la mà al nostre costat, per un món millor, al costat de les persones.
Doncs donem la benvinguda avui a la nostra taula. Ai, ens fa especial il·lusió donar-li la benvinguda a Antonio Cañete. Ell és president de la petita i mitjana empresa de Catalunya, de Pimec. Què tal, com estem?
Hola, molt Bon dia.
Molt bon dia.
Molt bé, encantat d'estar aquí amb tanta energia i innovació.
I a més, l'Antoni Canyete és també president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat i vicepresident primer i portaveu de Compimes.
Doncs estem molt, molt il·lusionades, Mireia, de tenir-lo com el primer convidat del mes aquí a l'Espai de Plusvalua Dones. També donem la benvinguda a la Olga Ortiz, advocada matrimonial i penal titulada en lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera del Plusvalua Dones. Olga, com estàs?
Hola, bon dia a tots i a totes.
Sabem molt que la Olga no para també, et segueix el ritme.
És que l'Olga és consellera del Plusvalua Dones, és de l'equip i treballem juntes.
Déu-n'hi-do, perquè jo us segueixo l'Instagram i esteu, clar, les dues, no, és que no pareu. I la Noelia Rodríguez, que també la tenim avui amb nosaltres, advocada, instagramer i la nostra representant de persones discapacitades i diverses. Noelia, com estàs? Noelia Rodríguez.
Bon dia.
Hola, bon dia
a tots. Molt encantada d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Ai, que bé, doncs escoltar-te. També estaràs aquí a l'Espai de Plusvalua Dones al matí a Ràdio Estel. I si et sembla, Mireia, a mi és això, ja li hem donat la benvinguda, però en aquest primer Plusvalua Dones, convidat especial Antonio Canyete, felicitats i moltíssimes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, què és, Antoni, o què vol dir ser una plusvàlua dones, una persona plusvàlua dones?
Bueno, primer de tot, voldria primer felicitar-vos per aquest programa i per aquest treball que n'heu fet prèviament i després agrair-vos, no? Agrair-vos en el que m'hagueu convidat i, a més, em convideu amb aquesta consideració, no? De l'entrevista del mes i, a més, en una nova secció, que, a més, és innovar. I cada vegada que innovem, creixem i, per tant, aportem més valor. Per tant, primer, felicitats i, sobretot, agraïment per poder compartir amb vosaltres, no? Mireia, em feies la pregunta, no? I em fas una pregunta, que què vol dir ser plusvalua? Bueno, la veritat és...
Dones.
I tot el que sigui plus sempre és positiu. Tot el que és sumar és sempre multiplicar. I en el cas de... Quan sumem les dones i els homes, com tu estaves dient anteriorment, és quan estem multiplicant. El que no hem fet mai és restar per dividir. Per tant, el que sigui plus vol dir sumar i multiplicar. I en aquí sempre ens hem de trobar. Per tant, moltes gràcies i encantat de poder compartir i poder estar-hi en aquest plusvalua dones en el que em sento molt i molt còmode, sens dubte.
Doncs anem a sumar, multiplicar fins a l'infinit, Mercè.
Doncs sí, perquè aquesta multiplicació, no, aquest plus que ens està comentant l'Antonio Canyete, com ho podem traslladar, aquest esperit, al món de l'empresa, aquest concepte plusvalua dones?
Bueno, jo penso que si poguéssim fer-ne una reflexió de realment tots els valors que porta la dona en el món de l'empresa, són molt i molt importants. La dona dona un punt de vista moltes vegades diferent en el que tenim els homes. Un punt de vista que sempre aporta valor i que moltes vegades aporta, en molts casos, més compromís i implicació que els propis àmbits de participació en els que tenis els propis homes, no? Per tant, aquest plus que parlaven anteriorment el té, no? La incorporació de la dona al mercat de treball, a part d'una justícia, a part d'haver donat a la dona la capacitat i la possibilitat de tindre la independència que qualsevol persona n'ha de tenir, el que ha vingut és aportar realment un valor al món de la empresa que sense la incorporació de la dona, sens dubte, no tindria.
Absolutament, perquè, clar, l'entrada de la dona en el mercat laboral també ha significat tota una sèrie de realitats per l'empresariat. Què és el que passa, Antoni? La dona, lògicament, és qui dona vida, la maternitat. I l'empresària, què és el que es troba? Que, lògicament, quan la persona agafa la baixa per maternitat, ha de contractar amb una altra persona. És l'empresari qui ha de carregar-se amb tot aquest pes econòmic?
Seria una equivocació el fet de posar-li el pes a l'empresa per assumir una situació que és una situació social i que és una situació, si em permeteu, també biològica, no? Per tant, el que hem de facilitar és que això no sigui una càrrega o que sigui un element que faci prendre una decisió de que això és un problema.
Correcte.
Si des d'un punt de vista empresarial això és percebut com una càrrega i, per tant, doncs que tingui un cost...
És que no ens enganyem, Antoni, perquè sabem que és percebut per alguna part de l'empresariat com una càrrega, perquè acaben assumint una doble contractació i un doble cost, més després l'afegit de quan hi ha les reduccions horàries. Hi han d'haver-hi solucions polítiques.
Total i absolutament. A veure, una qüestió que voldria també deixar damunt de la taula per lo que hem anat percebent i lo que hem estat treballant, no? des de PIMEC específicament. La veritat és que s'ha produït una evolució en la cultura de lo que és la participació de la dona i la dona en edat maternal dintre de les empreses. Jo penso que hi havia una visió, potser fa uns anys, que actualment no n'hi ha. I això ha canviat perquè s'han pres decisions que permeten que canviïn. El fet d'homologar la baixa maternal entre l'home i la dona fa que actualment aquesta visió que d'alguna forma es podia tindre d'una forma molt més flagrant en l'àmbit de dir, bueno, quan tingui una dona amb edat fèrtil i que, per tant, quedi embarassada, farà, com estava dient la Mireia, que digui un temps que no estigui a l'empresa. Per tant, això ens suposarà un cost. Avui dia, tu tens una persona que està en edat de poder tenir, sigui home o dona, sí. I al final el fet de que tingui un fill també li comporta una baixa maternal. Per tant, avui dia aquesta situació dona el que estaven dient anteriorment, una consideració homogènia entre l'home i la dona, i per tant ja no existeix aquest concepte diferenciador entre l'home i la dona. O com a mínim ha disminuït, si se'm permet, no?
També és cert, afortunadament, Olga, que tu estàs molt posada amb tot el tema legal, que estàs sempre a judici, doncs que els darrers reglaments, afortunadament, han avançat i han equiparat tot el que són les baixes per maternitat i per maternitat.
Un altre dels temes, Mireia, aprofitant que tenim Antonio Cañete aquí al Pujol de Dones del matí a Radio Estel, és com ha afectat la morositat, no?, a l'empresa en general.
Exacte.
Ai, que riu. Sí.
Bueno, si toquem la morositat, jo a vegades utilitzo un terme que una cosa és la morositat i una altra cosa és la morrositat. Que és
totalment, totalment. Perquè, a més, quan l'Antoni Cañete va treure aquest tema de morositat fa anys, va venir amb un altre programa que teníem, exacte, que també estava allò darrere, de temes econòmics, i ens va venir a explicar això de la morositat, o sigui que ja fa anys, Antoni, que vas treure
això. Explica'ns als oients de Ràdio Sant què vol dir aquest concepte.
Bueno, a vegades la gent, quan escolta el tema de morositat, pensa que és un problema que tenim entre les empreses, en cobrar i en pagar, no? Quan realment el fet de que les transaccions que es fan comercials, les compres i les ventes, no es produeixen amb un pagament adequat en el temps, el problema és que en els països que això passa són països que són menys viables i menys competitius. I sobretot, generen unes dinàmiques de posició de domini, ja que estem en un programa parlant de la desigualtat, no? Doncs en aquest país hem utilitzat en l'àmbit econòmic i empresarial un concepte d'igualtat entre desiguals. Què vol dir això? Vol dir que aquelles empreses que per la seva dimensió, capacitat de compra o situació han utilitzat aquesta posició de domini fent lleis en les que deien que n'hi havia igualtat entre la dimensió de les empreses i han fet que les empreses grans, principalment, siguin les pitjors pagadores del país, justament per aquesta desigualtat que estem parlant de dimensió. I posaré un exemple. Les darreres dades que van donar de com estan pagant les empreses del mercat continu del nostre país estan cobrant a 61 dies, que és el que diu la llei, s'ha de pagar en l'àmbit privat a 60 dies, i estan pagant a més de 200 dies. O sigui, aquelles empreses que tenen més capacitat financera, més liquidesa, compren i estan pagant tres vegades per lo que marca la llei, per sobre de lo que marca la llei. Això, si tu tens liquidesa i tens una obligació legal, i a més és una empresa gran, en aquest cas, que té responsabilitat corporativa, pagar tres vegades més de lo que marca la llei no és morositat, és morrositat.
Has tret un terme molt interessant, Antoni, que és aplicable absolutament a qualsevol àmbit, que és la igualtat entre desiguals. La igualtat entre desiguals no l'apliquem només en termes econòmics, sinó que l'apliquem a tot el que és el món de la dona, d'infància, de diversitat, absolutament tot, perquè és quan fa uns anys vam arribar a la conclusió de que era diferent igualtat que equitat, aquesta igualtat entre desiguals que ens expliques, perquè no podem concórrer realment amb les mateixes... No concorrem amb les mateixes condicions, per tant, no estem sent iguals, sinó hem de parlar de l'equitat entre la diferència. I més enllà, Antoni, la setmana passada vau treure un estudi realment molt, també en Europa, molt ben fet, sobre la realitat de les dones autònomes. És el primer estudi que s'ha tret en aquest país. La dada principal que surt és el de la conciliació.
Correcte. No, totalment d'acord en que el principi d'equitat és un principi encara molt més just que el de la igualtat, que a vegades sembla que sigui algo com a molt forçat, no? Per tant, total i absolutament d'acord, Mireia. Segona qüestió que comentes. Efectivament, moltes vegades les dones, en la seva incorporació a l'àmbit empresarial, estan més, diguéssim, concentrades en aquests àmbits de la dimensió de l'empresa més petita. I, per tant, en l'àmbit del treball autònom, pues, es produeix una realitat realitat on n'hi ha un percentatge molt important de dones. En Espanya n'hi ha 2,5 milions d'autònoms, i autònomes, dels quals pràcticament 1 milió i algú són d'autònomes. Per tant, el pes, aquest 40% que n'hi ha de percentatge de dones participant en l'àmbit del treball autònom és molt important, no? I em comentaves una qüestió que tampoc és menor, no? Quan tu dius en aquest principi que d'alguna forma tenim en el treball autònom, de quins són les dificultats d'alguna forma que tenen les dones. Doncs, lògicament, les dones, si no tenen aquestes possibilitats en la seva conciliació, moltes vegades li queda condicionada la seva pròpia capacitat de portar a terme el seu, podríem dir, creixement empresarial, no? I això ho notem molt al món associatiu. Moltes vegades dient que, i reclamem, i jo sóc els que treballo intensament perquè n'hi hagi una incorporació de la dona en la defensa, representativitat de l'àmbit empresarial...
Bueno, això ho has demostrat amb la teva junta directiva, està clar.
Sí, sí, tot i que encara continuo queixant-me. Ha sigut realment un creixement important perquè hem incorporat a la nostra junta un 40% de dones i venien de pràcticament el 10%, no?
Mireia, un altre dels temes que tu, de fet, el Brusol a dones sempre n'heu parlat, que les dones tenen dificultat per captar el finançament, És una de les idees que sempre ens heu anat inculcant i d'alguna manera ens sentim molt identificades.
Absolutament.
Aprofitem, doncs, avui que tenim la presència a l'Espai Plusvàlua Dones del matí a Ràdio Estel del president de PIMEC. Què passa amb la financiació?
Bueno, el finançament és un element essencial, és oxigen per les empreses, el finançament. Si no tenim finançament, lògicament no podem respirar i el pitjor que li pot passar a una persona o a una empresa és no tindre oxigen, no? I lògicament el finançament moltes vegades ve condicionat en quina és la teva, podríem dir, dimensió o capacitat, no? I en aquí jo penso que en el tema de les dones, quan parlava de l'àmbit autònom o de aquestes microempreses en què hi ha moltes dones, no sempre tenen les mateixes possibilitats d'obtindre aquest finançament, no? Aquest és un element fonamental i tot el que puguem fer amb una discriminació positiva per impulsar aquest finançament en els projectes empresarials que puguin tindre les dones ens ajudarà moltes vegades a que aquesta desigualtat se pugui donar. Aquest seria un element d'equitat que deia abans la Mireia.
Antoni, hi ha un tema crucial i vital, i des del Plusvàlua Dones anem a fer una petició. Perquè ho portis ben amunt, ben amunt, ben amunt. Perquè hi ha el tema econòmic, hi ha el tema fiscal, a nivell de país, des del Ministeri, ja des de fa uns anys ho vam estar estudiant, ho vam treballar i es va presentar al Col·legi d'Economistes. El Col·legi d'Economistes ho va refrendar, va dir que teníem tota la raó. I és que, a nivell, com us dic, d'economia fiscal, el que és la maternitat, en quant al país, en quant a Espanya, és considerat un gasto. Pone cuenta de gastos en lloc d'estar a la compta de guanys. No ens enganyem, és un guany per absolutament tot el país, estem generant. Per tant, el que et demanem, Antoni, és que com fa uns anys vam sol·licitar-ho des del Col·legi d'Economistes, portis aquest tema tan i tan i tan realment candent, a dalt de tot, perquè a partir d'aquell moment serà quan realment podrà canviar. És una petita frase, petita paraula, però és que és molt gran,
El poder de les paraules.
De gasto a guany, és el que parlàvem l'altre dia. Aleshores, sisplau, Antoni, aviam si lideres aquest tema.
Pues primer, molt, molt bon apunt i molt bona proposta, que a més ho portem en molts àmbits. Això passa el mateix en la formació. La formació mai és una despesa, és una inversió. I és el que deia anteriorment. O tenim elements empresarials que puguin equilibrar el que pugui ser aquesta despesa de la maternitat o de qualsevol altre element que sigui discriminatori, perquè si no, no tindrem aquest principi d'equitat.
O sigui, absolutament.
Avui també, doncs, aprofitant que tenim la presència d'Antonio Cañeres, si m'ho permets, Mireia, també volia saber breument l'opinió que té, si us plau, des de PIMEC, doncs, d'aquesta reobertura de l'oci nocturn, que ja la tenim a tocar. Suposo que quina opinió té?
Bueno, mira, precisament estava fent gestions ara mateix amb el vicepresident i la conselleria de la situació aquesta del passaport Covid que tant s'està parlant, no? Mireu, una de les coses que no hem entès i que d'alguna forma anem denunciant i continuem posant damunt de la taula és que justament no n'hi hagin, diguéssim, decisions que siguin coherents o que siguin, podríem dir, explicables. I m'explico. Van tancar a la restauració. I podem arribar a entendre que si n'hi hagués una dada conforme la restauració o l'oci nocturn n'hi ha una transmissió real del virus i, per tant, un perill, serien perfectament entenibles de que s'han de prendre decisions. Primer, no n'hem tingut aquestes dades mai en claretat, però el que no entenem i el que ens produeix molt malestar al món econòmic i empresarial és que tu tanquis la restauració com s'ha fet, o estigui l'oci nocturn tancat, i que pugui haver-hi un parc davant d'aquest restaurant en el que n'hi hagi una taula i se celebri un aniversari dels nens. Per què? Perquè en el restaurant posarem les mesures o posem les mesures perquè n'hi hagi, pues, la seguretat i les condicions que marca la norma. En un oci nocturn també n'hi ha mesures per poder tindre una seguretat. I el que no entenem és que pugui haver-hi 35.000 persones en un botellón sense cap mesura de seguretat i tinguis tancada una activitat, en aquest cas, que podria inclús controlar aquesta situació. Això és el que és difícil explicable i entenible per a l'àmbit econòmic i empresarial. Des de PIMEC i des del primer moment hem dit que la seguretat és el més important, la vida de les persones, però seguretat i activitat han de ser, en la mesura de lo possible, el més compatible possible. I això no sempre s'ha pogut portar.
Olga Ortiz, advocada matrimonial i penal, t'incorpores ja. La Olga estava... Què passava?
Home, ja no pot més, ja no pot més.
Que vol parlar, clar. Ara també li donem pas a la Noelia Rodríguez. A nosaltres aquí estem tan encantades, Mireia, amb el nostre convidat.
Que... Absolutament, absolutament, però hem de donar veu a tothom.
Clar, a tothom. Olga, aprofitant que et tenim aquí, en aquesta taula d'avui... Com veus tu? Quins són els nous lideratges?
Mira, abans m'ha agradat molt la definició que ha fet el nostre convidat sobre el que és ser plusvàlua dona. I jo he apuntat una llista de valors, perquè en aquell moment m'han vingut al cap el que a mi m'ha transmès la Mireia, el programa i tota aquesta experiència durant 6 anys. I és energia, optimisme, tenacitat, lideratge femení i autoestima per créixer. Jo crec que si això, algun d'aquests valors, podem explicar-lo als nostres oients, jo crec que serà molt positiu. I, a més, el tema empresa i dona crec que és un dels temes que està més en voga, però a part de ser una moda, jo crec que tindria que ser una realitat. És a dir, estem encara amb dificultats de creixement, estem encara amb dones que no arriben a determinats llocs de treball, amb dones que tenen problemes de maternitat. Ahir just fèiem un Twitter, totes les advocades espanyoles, perquè dèiem que la LEC no preveu suspensió de judicis per quan les dones estan a punt de donar llum o han de fer repòs. Això és un buit legal que a l'actualitat... Sembla que l'advocacia ens quedem en un buit legal sempre, perquè sí que som empresa, però no som empresa, però som col·legis. Llavors jo també vull posar de manifest aquest fet de moltes companyes meves que fins i tot en el tema de les guàrdies veuen dificultats. Jo li explicava a la Mireia una guàrdia que jo vaig tenir que sortir a les 4 del matí. Si jo tinc fills, això és inviable. No. Tinc un gos, es va quedar allà, doncs ja està.
És constant, perquè clar, l'Olga porta tot el tema de violència de gènere, aleshores estem clar. Cada mes així.
Unido.
Olga, aprofitant aquests valors de la marca, aprofitant-ho tot plegat, lliguem-ho amb l'equitat que ens comentava l'Antoni Canyete i amb la inclusió, Noelia Rodríguez, del tema de dona, empresa i discapacitat.
Sí, hola. Mira, jo també volia destacar les paraules del senyor Antoni Canyete, perquè crec que a totes ens ha impactat i ens ha agradat molt el tema de que, tot el que sigui plus sempre és bé, no?
Sí.
Aleshores, si ja la dona té dificultats per avançar en una empresa i, bueno, per ser valorada, que crec que encara ens queda molt camí, amb una discapacitat, doncs, encara ho és pitjor. I en l'àmbit de la discapacitat sí que és cert que ens falten encara molt recolzament econòmic i, bueno, d'altres àmbits, però sobretot el recolzament social. Més que res perquè les persones quan estan en un lloc de treball amb una discapacitat, ja sigui mental o sigui de mobilitat, el primer que es fa és ja que se li qüestioni les seves capacitats per fer aquella feina. Aleshores, jo crec que si des d'un principi comencem a visibilitzar que les persones amb discapacitat són persones que poden fer moltíssimes coses i que són capaces de poder estar en una feina, poder en una altra no, però en una altra sí, i entre tots ho comencem a fer visible i comencem a veure-ho com un tema que no és tabú, doncs aleshores també avançaríem en aquest aspecte.
Absolutament, Noelia, acabes de clavar-la, perquè l'única manera de fer les coses és parlar-ne. És com el que diem al telèfon del suïcidi, sí. El silenci mata. Doncs aquests tabús, sí, que estàs dient, Noelia, és el que no deixa avançar. Per tant,
sí. I com el telèfon de l'esperança, que sempre doncs, també heu promogut des de l'Espai Plusvalua Dones, no, Mireia? Doncs que les coses es parlin i es comuniquin. Mira, aprofitant el que deia una mica la Noèlia, aquesta dificultat, no? Aquestes dificultats de finançament també, Olga, com es poden superar?
Jo crec que a vegades es tracta determinats sectors com a números o percentatges. És a dir, les dones som un percentatge, la gent amb diversitat funcional és un altre percentatge. Això no són percentatges, són persones. I persones que han de sumar i persones que han d'entrar als equips directius o als equips empresarials per meritocràcia. Res més. És que es tracta potser de parlar d'aquella cosa dels currículums sense cara. Potser seria això.
Els currículums secs.
Això.
Aquesta seria una alternativa.
Podria ser, Antoni Canyete, una passa més cap a la diversitat?
Mira, quan estàvem parlant de la discapacitat, jo penso que és un element més per posar damunt de la taula. En la discapacitat tenim que tindre no només una, diguéssim, una discriminació positiva, sinó una priorització. Una persona que té una dificultat, que li hagi vingut donada, per a l'àmbit que sigui, l'hem de donar una prioritat per poder, d'alguna forma, accedir al mercat de treball i, sobretot, si té aquest espírit emprenedor. I tornem una altra vegada al mateix. Com podem fer aquesta discriminació? La fiscalitat és un element, segurament, que és una eina per poder-la posar damunt de la taula i després de tindre aquesta prioritat a l'hora de portar-lo a terme, no? Quan tu tens una persona, i nosaltres, que en tenim persones discapacitades, li dones una oportunitat, el retorn que tu tens d'aquesta persona, i parlo de persona, ja no parlo ni tan sabol d'home o dona, és extraordinari. I el que no pot ser és que n'hi hagi una decisió en el que una persona, per seu sexe, per la seva condició, per el que sigui, sigui una qüestió que tingui un que veure'l com una despesa o com una qüestió que li posarà un inconvenient. L'empresa mira sempre en temes de rendiment o de productivitat, però també de responsabilitat social, i jo penso que és un tema que hem de potenciar.
Ho hem de potenciar absolutament, Antoni, des d'aquesta inclusió, i una inclusió que lliga tant l'edatisme com el que són les cultures, com el que són la diferència a nivell sexual, de colors, races, el que sigui, i arribem aquí a l'assetjament. Cal més formació, més sensibilització, tant pel que fa a l'assetjament com a la inclusió. Comencem per Olga Ortiz, seguim per l'Antoni Canyete i la Noelia Rodríguez.
Calen polítiques de responsabilitat i on tots els treballadors i treballadores, així com els empresaris i empresàries, s'involucrin en aquestes polítiques.
És una tolerància zero. O sigui, aquest és un tema de, per mi, absolutament, que no té debat. És que no té debat. És tolerància zero a qualsevol acció que pugui generar aquest tipus de dinàmica.
Noelia?
Sí, totalment, tolerància zero. Però crec que per arribar a la tolerància zero s'ha de començar des d'allà per la visibilització i la formació. Sí, sí.
Doncs la veritat és que ens han passat el temps volant aquí al Plusvàlua Dones del Matí a Ràdio Estel. Mireia, com cada dia, volem arribar al final de l'espai amb la teva conclusió del tema que hem tractat.
Doncs està claríssim que absolutament totes les persones podem ser Plusvàlua Dones, que absolutament totes les persones podem aportar, cadascú des del seu àmbit i a la seva manera. Es tracta molt més enllà d'un tema només de dones, es tracta, amigues, de drets humans, equitat, diversitat, tolerància zero. I la petició al senyor Antoni Canyete, porti'ns això a dalt de tot, sisplau.
I has vist que el que vingui la Mireia...
A més, si no ho faig, Mireia, us ho puc ben dir, que si no ho faig, la Mireia m'ho recordarà.
Doncs absolutament ho controlarem.
Ho sabem. Antonio Canyete, president de Pimec, de la petita i mitjana empresa de Catalunya, ha estat un plaer.
Moltes gràcies i felicitats pel treball que feu.
Moltíssimes gràcies, felicitats també a la Mireia, ja sabeu, a l'Espai Plusvàlua Dones, que tenim la gran sort de comptar aquí al matí a Ràdio Estel, de la mà de la Mireia. Gràcies, Mireia. També a la Olga Ortiz. Olga.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, advocada matrimonial i penalista també. I també la Noelia Rodríguez, que la tenim a l'altre costat del telèfon.
Absolutament, que la Noelia no para, va també amb una agenda on fire.
No, sou persones plus, no?
Sí,
em quedo,
sí.
Mira-la. Em quedo
som
amb aquest plus, amb
sí,
aquest plus que ens comentava el senyor Canyete. Doncs moltíssimes gràcies. Mireia, per cert, que ja saps que tu has de preguntar que quina és la previsió d'actes que tens ja de cara al cap de setmana.
Mira, treballo dissabte i tot, amb això ja t'ho dic tot.
Mare meva, i no ens pots avançar una mica cap a on aniràs? A quina convenció participaràs?
Demà,
segur.
Demà estem al Mandarín, estem a Tiffany's, estem
al Women's Club.
Doncs estarem molt pendents de tots els actes que faci la Mireia. De fet, ja saps, que estarà el plusvalua dones dels dimarts i els dijous al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuideu-vos molt i bon cap de setmana, ja us dic, perquè ja no us veuré. Nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. En el punt de les 12, ja saps, arriba la pregària de l'Àngelus. Després ens posarem al dia amb el butlletí informatiu. I atenció, perquè a partir de les 12 què farem? Doncs treballar encara una mica més les nostres neurones. Ho farem amb la doctora en Biologia, Cristina Junyent. Ens parlarà d'esdeveniments climàtics extrems. Tot això a partir de les 12. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.